Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la sintonia de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Benvinguts, com sempre, a la segona part d'aquí del Passeu sense trucar. Avui que ja és dimarts i que cada dia ens anem acostant més i més i més a les festes de Nadal.
Fins que s'acabin. Jo en tinc ganes,
Bueno, si encara hem de començar. Encara hem de començar, Candela, encara hem de començar. Fresquet en fa, això sí, tot i que, bueno, per exemple, de neu en tenim un bon tou, de neu, pistes a tutipleni, escolta, una cosa espectacular. Suposo que els que els hi agrada esquiar estaran força contents.
I a les pistes més.
A les pistes més, evidentment. Bé, ja sabeu que aquí sempre us expliquem coses relacionades amb la música, amb coses que han passat dins del món de l'espectacle. I, per exemple, jo no ho recordo, clar que també era bastant jovenet, perquè estic parlant del 1961.
Ah, sí.
Però, Goitin, el 1961, un dia com avui, el gran circ del nord americà es va incendiar a la ciutat brasilera de Niterói i va provocar 500 morts i, bueno, és la, diguem-ne, la tragèdia més important i més grossa que ha passat dins del món del circ. Desconeixia total i absolutament. Sí que recordo una cosa d'aquelles que va ser la Pinito del Oro, que feia, bueno, era trapecista, i feia aquells equilibris, però a més ho feia sense xarxa. Sí que recordo que en alguna de les ocasions
havia
caigut. Sí, però així...
Però esclar, aquí va ser un incendi,
Aquí va ser un incendi.
I si anem al 1982, s'estrenava aquesta pel·lícula dirigida per Sidney Pollack.
Reuniré yo mismo los $8,000 para producir la obra, pero has de conseguirme trabajo como sea. No me importa, lo haré todo. Anuncios baratos en televisión, imitaré voces en la radio.
Nadie quiere contratarte.
Dustin Hoffman i Jessica Lange protagonitzaven Tutsi, una bona comèdia, com dèiem, de Sidney Pollack.
Doncs sí, una extraordinària comèdia. I acabarem recordant també que el 1989... Doncs la cadena Fox va fer el primer, o va emetre el primer episodi de Los Simpson.
Que sembla, diuen, que podria ser ja que s'acabés.
Ah, doncs mira.
Sí.
Bueno, és que porten un munt d'anys.
Molts, moltíssims.
Un munt de temporada, és una cosa espectacular.
A veure si serà veritat, perquè mira que generació rere generació té molts i moltes adeptes, eh?
I tant. I a més és una sèrie que constantment estàs veient a qualsevol cadena. És a dir, ara en aquests moments també, pues, a través de Movistar Plus, doncs tens la possibilitat de veure Los Simpson. Ara no em preguntis de quina cadena, perquè n'hi ha tantes que no ho recordo, però sí que allò que fent zapping, pam, et surt allà el Homer. Sí. Bueno, doncs molt això, bé. El 89. Bé, pel que fa a les audiències d'ahir, doncs el Minut d'Or, com no, s'ho van portar Passapalabra, amb 2.875.000 espectadors. I pel que fa als tres programes de les televisions, diguem-ne, nacionals, espanyoles...
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche?
El Rafael.
Sí, que segueix tenint aquell, allò que en diuen tirón, no?
El ganxo, no? Ni que fos de Reus, tu.
Mare de Déu, 1.969.000 espectadors sintonitzaven l'Hormiguero.
És que treu un disc nou.
Sí, treu un disc nou.
Amb 80 no sé quants anys,
sí,
eh?
Sí, amb molts anys, molts.
Doncs apa.
Va doncs guanyar La Revuelta, que va ser el segon programa. Allà hi havia convidat Pablo Álvarez i Carla Sofía Gascón, i que va fer 1.957.000, pràcticament, com aquell que diu, frec. I com a tercer programa més vist...
És que va doncs, per episodis, això, de la Bàrbara Rey, eh?
Doncs mira, el de Telecinco, Bàrbara Rey, Mi Verdad Express, que va aplegar 1.000.000 39.000 espectadors. Aquests van ser els tres programes més vistos. Pel que fa a als canals temàtics de TDT, doncs un cop més, pràcticament sempre, doncs la pel·lícula de l'Oeste, en aquest cas la Ley de la Inocencia, que ho va emetre aquesta cadena 13 a les 18:47 i que va promediar 365.000 espectadors, és a dir, un 4,2% de quota de pantalla.
I a la segona teníem Murieron. Con las botas puestas.
Sí, sí. Mira, no he vist a veure qui...
Segur que també. Algú se la va mirar, eh?
No, segur. Seguríssim. El que passa és que aquesta de la Ley de la Inocencia, doncs és també d'un personatge que ara es veu que han comprat les pel·lícules, que en va fer moltes a pes.
Ja passa això.
Que es diu Eddie Murphy. És un xicotet jovenet.
Eddie Murphy?
Eddie Murphy, no.
Eddie
Murphy.
Eddie
Murphy,
ja
sí.
Deu ser mort.
Bé, i avui sí que us podem donar audiències de la televisió a Catalunya. I am gonna stay here
for a while. Ahir se'n va anar cap a l'Alt Camp, el Foraster, eh?
Sí.
I va visitar Nulles. Nulles és una població molt, molt petita, que es va fer molt coneguda perquè hi havia una taula que contestava preguntes. Fa molts anys d'això, eh?
Ja.
Fa més de 40 anys, eh?
Imagina't.
Sí, picava una vegada, si deia sí, dues si era no. Sí, la taula de Nulles es va fer superfamosa. Doncs bé, ahir va fer un share molt bo, 25,2, amb 449.000 espectadors i espectadores al Foraster, eh?
Sí, una autèntica passada. Per altra banda, dir que... De tot el que són els canals autonòmics, doncs també li va tocar ser TV3 el canal autonòmic més vist amb un 17,1% de share. O sigui que per damunt dels canals andalusos, valencians, bascos, gallecs, etc. No va ser TV3, que generalment sempre és la televisió més vista pel que fa a televisions autonòmiques.
La vida d'una actriz és com un tío vivo, com la ruleta de la fortuna. Jo he tenido la fortuna de que muchos directores confiaran en mí. Y ellos han tenido la suerte de que yo también confiara en ellos.
Naturalment.
S'ha apagat la seva veu, la seva manera de ser i d'actuar. S'ha mort Marisa Paredes, actriu i també la qui fou presidenta de l'Acadèmia de Cinema, 78 anys. Ho ha informat la mateixa Acadèmia de Cinema a través de les xarxes socials. Va guanyar el Goya d'Honor el 2028... Es va formar a l'Escola d'Arte Dramático de Madrid i va debutar als 14 anys a la pel·lícula Esta noche tampoco, de José Osuna, i l'hem pogut veure en moltes pel·lícules del manxec Almodóvar, de Pedro Almodóvar, com Tacones lejanos, La flor de mi secreto, Hable con ella i La piel que habito.
I també, evidentment, va ser protagonista del que en diríem cinema internacional, no?, i va participar doncs a projectes importants fora d'Espanya, com per exemple La vida és bella, de Roberto Benigni, o Profundo carmesí de Arturo Ripstein, o sense anar més lluny, a una de les pel·lícules de Guillermo del Toro, El espinazo del diablo. Una gran actriu que doncs sempre recordarem tots aquells doncs que ens agrada el cinema.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. Bo de Darbó. Els misteris del professor Sebastià Darbó.
I contents de parlar amb el Sebastià Darbó. Després de tant de temps, Ricky...
Sí.
Home, jo sé que ja parleu molt, pel WhatsApp.
Sí, pel WhatsApp, molt, molt, molt.
Però vaja, feia dies que no el teníem aquí a la ràdio,
És que està molt liat, el Sebastià.
Ja ho sé. Sebastià.
No pares, Hola. No pares, Sebastià.
Què tal, Candela i Ricky, com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu, bé.
Dic que no pares,
No.
Sebastià,
digues.
Que ja ens apropem al Nadal.
Però sí. Mireu, ara ve el Nadal, i sí, ho expliquem a tots els oients. No estem celebrant el naixement de Jesús, ni de Gran Jesús, ni de Déu, no. Estem celebrant el natalici del sol, que és el solstici d'estiu, d'hivern, perdó, que serà aquest dissabte que ve. A les... em sembla que és el migdia.
Sí.
Ara tindré que mirar-ho, em sembla que és a les 14:29 del migdia, hora oficial. La qüestió... bueno, no, a les 14 no, a les 9 pel matí, però bueno, és el dissabte,
Sí.
Solstici, i aleshores això, estem celebrant que el sol comença a allargar-se el dia a partir d'aquest moment.
Ai, que bé.
Que no ho notes la primera setmana, perquè va una gradació molt lenta, però va creixent fins que arribarà la primavera.
Ja, mira, ara estem, Sebastià, amb 9 hores 3 minuts. Avui, concretament, hores de llum diurna, 9 hores 3 minuts.
Ah, sí, clar. Pues mira, el dissabte serà el dia més curt de l'any, fins a l'altre solstici, que és el mes de juny, que serà el dia més llarg.
Sí.
I la nit més curta. I ara aquest dissabte serà la nit més llarga i farà més fred. Esteu nevats per Andorra o què?
Per les cotes altes, sí.
Sí, home, per les zones... ja convenia, sí, sí. Que el pont se'n va anar a Campistraus perquè va nevar un cop passat el pont, com aquell que diu,
Sí, ja ho sé. Ja.
Però vaja, i escolta, i això del nen Jesús i el pessebre i tot això?
Vull acabar de dir
digue'ns-ho.
Estem celebrant el natalici del sol.
Sí.
Ara bé, va arribar un moment que els que es creien que eren déus es van identificar, saps? Es van, podríem dir, encarnar o personificar amb el sol, que és el que ens dona vida. I aleshores, el gran déu que va generar la festivitat de la nativitat és el déu Mitra. El déu Mitra, que era romà, era bastant més gloriós que el déu cristià actual. Perquè era tot el món occidental, vamos, els romans, el déu Mitra, i aleshores és el portador d'una nova llum. Tot està identificat amb la llum del sol i el naixement, no? Llavors és el portador d'una nova era. Quan els cristians van plagiar això, també a Jesús també li van dir que era el portador d'una nova era i, a més, portava un nou coneixement i un nou llum, una nova llum. Però, de fet, és un plagio. Però no solament ell, sinó que... Sabeu quantes religions hi han al món, segons la UNESCO?
No.
A veure, digues.
1.200.
Déu-n'hi-do, no?
Que és que n'hi ha moltes que són hindús, africanes, que si el cocodrilo, l'elefant, que si la diosa Siva... N'hi ha moltes. I deïtats, sabeu quantes n'hi ha?
No.
30.000.
Uau.
Clar, llavors, l'únic que... Riqui, i també Candela, però sobretot per tu, Riqui, quan et moris, ves amb cuidado que el teu Déu sigui el bo.
Ah, perquè, doncs sí, clar.
Mira que si ens equivoquem...
Si ens equivoquem, cagada la hem.
Eren 30.000,
Sí,
i aleshores, clar, els cristians, això, en principi, ho van, clar, identificar, ho van sincretitzar amb el naixement del seu nen Jesús, que tu dies del pessebre, no?
Sí.
Però, clar, com van variar el calendari varia moltes vegades.
Yeah.
Ara el calendari és el gregorià.
Sí.
No és el cant gregorià, sinó el papa Gregori, que ho va canviar i ara ha corregut la data i ja no és el 25, com tindria que ser. I ara el naixement ja és al principi de l'any que ve. No? Yeah. Per calendari no coincideixen les dates, però el significat, el simbolisme és el mateix. Què ens porta el Jesuset aquest, el fill de Déu, el que identifiquem com relacionat amb el fill de la cristiandat, el creador, com vulguem dir-li. Vale. Aleshores ens porta una nova era, ens porta la fecunditat del coneixement, del salvament, de tota una nova vida, i bueno, tota aquesta simbologia que es basa en llegendes... que no són històriques, però bueno, els que tenen fe se les creuen.
Clar.
Aquí a Andorra vau tenir el primer pessebre vivent dels catalans.
Escal de Engordany, sí.
Sí, senyora, sí. I que va fer aquell antropòleg, que ara no m'ho diu el nom, Sí, fill, ara no me'n recordo com diu, que el vaig arribar a entrevistar. I hi ha la filmació del primer pessebre, hi ha una filmació amb, super, amb 8 mil·límetres, que me la va passar ell i jo la vaig emetre per la televisió espanyola. Bueno, vull dir, era meravellós això del pessebre, és molt bonic, eh? Ara, és una qüestió de fer. Total, que entre un i l'altre el ve al mig el canvi d'any, i el canvi d'any se celebra amb 12 campanades. Clar, dius, i per què 12? Bueno, perquè són els 12 mesos que recordar. Gener, febrer, març, saps? Al principi també eren els 12 planetes i totes aquestes històries, però en realitat són els 12 mesos i que s'han de celebrar amb un fruit, prenent un fruit de la terra. I aquí, a Catalunya, i a Andorra, tal, ho fem amb el cava. I amb els 12 grams de raïm.
Sí.
Que és el fruit de la terra d'aquesta època. No, no és l'època de primavera, l'estiu, que menges malgrat.
12 melons, no?
Preses, no, claro, llavors hem de prendre el raïm. Per què el raïm? Perquè simbolitza el vi. Que, clar, perquè és que en realitat el vi què és? És el raïm, no?
És el raïm, clar.
Llavors hem de menjar-ho així. Hem de celebrar-ho així. Em sembla que és a Itàlia, em sembla que mengen cigrons...
O llenties.
Llenties.
Que també són de la terra i també són de l'època.
Sí, sí, llenties, mengen a Itàlia. Sí.
Clar,
que, per cert, ja tinc aquí el nom que vas entrevistar. Esteve Albert Icor.
Esteve Albert. Que em sembla que viu el seu fill. Sí, perquè vaig entrevistar també el fill i Esteve Albert era un geni, eh?
Doncs aquest pessebre vivent va ser inaugurat l'any 1955, o sigui que té
69 anys. Sí.
I ara us diré una cosa, vosaltres segur que no ho sabeu, perquè sou més joves. Jo que vaig estar 30 anys a Televisió Espanyola,
sí,
com a reporter i tal, vaig estar aquí a Andorra, moltes vegades he estat, i he treballat aquí per la televisió d'Andorra, el país, però bueno, vaig estar amb el De Gaulle, Charles De Gaulle.
Charles De Gaulle, sí, home.
I ho va preguntar per aquest pessebre.
Ah, ho va preguntar pel pessebre.
Sí, que sabia, clar, és que allà a França allà som una mica agnòstics.
Ja, molt.
Però sabia que aquí hi havia alguna cosa meravellosa, no?
Sí, devia ser
els anys 60, quan va venir el De Gaulle, si ho podíeu mirar. Però me'n recordo jo, i el tio, bueno, era un tio no era gaire simpàtic, era molt seriós, era molt actiu i tal. De la guerra, saps, d'aquests que...
No conec a cap militar simpàtic, eh?
Oh, però n'hi ha, no, també.
N'hi deuen haver, però vaja, no en conec cap, eh?
N'hi havia un, però ara va el tema en la fama, ara, que és l'Òscar Monasterio.
Ah, l'Ortega Monasterio.
Sí. El de les Habaneres, no?
Ostres,
sí, el del meu avi, que ara diuen que si de soci d'un petit club de tigres
sí.
I ara es volen carregar la seva obra i de moment han vetat les seves habaneres, perquè això és absurd, perquè si hem de vetar les obres dels artistes, doncs comenceu per Picasso, que era un maltractador de dones.
Per exemple.
O no anem a veure les pel·lícules de Woody Allen, que li donava la seva filla.
Per exemple.
Les pel·lícules del Murnau, que violava a Efebos, el que va fer Nosferatu.
O les pel·lícules de Roman Polanski.
O Polanski, bueno, no diem, ui, aquest és satànic i tot, eh? si diguessin la seva casa que té a París, la té decorada, veríeu, eh? Aquest és ocultista. El Polanski, poca conya, eh? Però això li passen les coses que li passen, eh?
Ja.
Perquè li han passat moltes coses, amb aquest.
Sí, està claríssim.
O sigui, és el karma. Ah. És el karma, eh? Que uno genera causa i efecte. Uno genera el seu propi destí, eh? Bueno, de fet, quan tots naixem, tenim un dharma. Des del moment que naixes fins que mors, tens una vida que has de complir. Ara, com la compleixes, ja és el karma. Veu malament, matant, no matant, ajudant, depèn, cadascú té el seu. I se'l genera a ell, eh? És conseqüència del que tu generes, com el que et passa amb el teu destí. M'entens? No està escrit el destí. No està, te'l generes tu. El que passa, clar, tens molts números segons el que fas. Que el destí et toqui malament. Bé, doncs aleshores, una altra cosa que hem de dir és que el tema del Nadal, que ve de lluny, i a l'edat mitjana i anterior, ho celebraven, i al nord d'Europa, posant els abets, que és un arbre... és un arbre de les muntanyes, eh? Sí. I aleshores l'il·luminaven amb espelmes. Mm. No sí, llumetes
esclar.
Elèctriques.
No, esclar, no n'hi havia, aleshores.
Que venen els xinos.
No.
Bueno, però bueno, tu vas als xinos i també venen espelmes, si
fan
vols.
Fan de tot.
Eh?
Venen de tot, els
sí,
xinos.
Sí, sí, sí,
sí. I aleshores, a l'arbre estava sempre decorat, perquè clar, ara comença l'hivern, amb dolços.
Sí.
Però amb dolços amb sucre, perquè clar, ara ve la hibernació. Mm. Els animals del Pirineu i les muntanyes ara s'hivernen, no?
Mm-hmm.
I aleshores els fruits també, ara durant l'hivern, durant tres sí. mesos, els fruits s'han acabat. Aleshores, peladilles o... Depèn, eren cireres ensucrades, eren de diferents coses. Mm. Abans es feia, us en recordeu? Els arbres es penjaven aquestes fruites. No sé si encara es fa, si és tradició.
Doncs no
però
no
es feia, juntament amb les espelmes.
Mm.
Eh? I s'ha d'invocar el sol per tenir bona sort i que tiri endavant, que es desenvolupi durant l'hivern perquè pugui tornar a l'estiu a tenir-lo aquí.
Mm. I tant, i tant.
Que no es mori. Eh?
Bueno.
Tot té un simbolisme màgic i esotèric, perquè clar,
totalment.
Pensa que nosaltres ara ho tenim clar, que demà sortirà el sol, però els pobres celtes i els ibers i tota aquesta gent no ho tenien tan clar el que passaria demà, saps?
Mm.
Bueno, ara tot està bastant clar. Encara que hi ha molts enigmes...
Home, és el que anava a dir, d'enigmes n'hi ha
Ara fa poc estava parlant amb uns altres sobre el tema del cinturó dels asteroides, que no té a veure amb el que ara parlem, però que la NASA llança constantment missions secretes que no les explica ningú, que són de caràcter militar o de caràcter científic. Perquè van al cinturó dels asteroides i a altres llocs, van a Júpiter, a la Lluna, al satèl·lit Europa, bueno, van. Però han trobat un asteroide que té diamants.
Ah, caramba.
I aleshores, clar que els altres asteroides també tenen pedres precioses, però bueno, aleshores, què és el que van? Per què van aquests? Per exemple, Elon Musk, com es diu?
Elon Musk.
Bueno, diu Mas, però es pronuncia Musk. S'escriu Musk, però es pronuncia Mas.
Sí.
Aquest té uns coets que cada dos per tres els tira i tornen a la Terra, o sigui, no es destrueixen, i no se sap què va fer. Què transporta? O què és el que va buscar? No se sap, i avui això ho estava escrivint, no?
Sí.
La gent que m'ho preguntava. No se sap. Ja, bueno, ja el posaran al govern dels Estats Units,
tipus.
Sí. Però bueno, ell ja ha firmat un contracte amb la NASA per enviar gent i fer una colònia, no sé quin satèl·lit o quin planeta. Sí. Però què és el que fa? Cada dos per tres surt, que llança coets i els torna. Però tornen, sencers. Llavors què porta allà? El que ho fa? Per gastar diners o per transportar? O...
No ho sé, és un misteri, Sebastià.
A part que té aquell Skylab de satèl·lits, que en 100 i pico, donen la volta a la Terra, que a vegades es veuen per la nit com donen la volta, però que són sensacionals perquè cobreixen internet a tot el planeta.
Yeah.
Cosa que tu vas al barri del costat i no tens cobertura. Però en canvi, contractes amb ell, les televisions el contracten,
Sí.
Un se'n va a Afganistan, allí al mig del desert i no té cobertura, contractes el seu satèl·lit i pots pujar la senyal i baixar la senyal, Pots enviar reportatges, sensacional.
No.
Però, clar, aquí s'amaga algo, sabeu?
Yeah.
Aquí s'amaga algo i no sabem. Yeah. I aquests enigmàtics drons que han aparegut sobre de Washington i New York, ahir la nit van aparèixer sobre l'estàtua de la Llibertat, aquesta nit passada, i no sap qui són aquests drons.
Carai.
Ai, qui els envia, què fan? I si no són drons? I d'on venen?
Yes.
Sí, quin era aquell filòsof grec que dia sol sé que no sé nada?
Això, sí, sí.
Pues això jo també m'apunto.
No, és veritat.
Sí, Aristòteles, em sembla que dia que sol sé que no sé nada. O contra més estudio menys sé, aquestes coses.
Ja.
Ja, clar, això ho sabe interpretar, la frase aquesta, perquè dius, hòstia, pues que burro eres si no sabes nada. Vol dir que contra més saps coses, tens compte que més ignorant ets.
Ja, és veritat. Doncs bueno, Sebastià, haurem de deixar-ho aquí, que estem arribant a la una.
Que tinguis molt, molt bones festes.
Sí. I a més, ja podem dir que la propera vegada que parlem amb el Sebastià d'Arbó,
sí,
ho farem aquí en directe a l'estudi.
A veure, deixa'l organitzar, que té feina, m'ha dit.
A veure si ho organitzem, i opinaré de pujar aquest dia.
Perfecte, quan vulguis.
Bueno, que vagi bé per tothom.
Una abraçada.
Escolta, escolta, Riqui, i per l'Espanyol també.
Sí, sí.
Ai. I pel Barça també.
I pel Barça també, sí, perquè, escolta, també Déu-n'hi-do, perquè, escolta, tu, ara amunt, ara avall.
És una muntanya russa,
allò del Barça.
Sí, quin patiment, eh?
Hòstia, no me'n parlis.
Una abraçada ben forta.
Bones festes.
Màgiques. Igualment, màgiques festes.
I tant, sobretot màgiques. Adéu-siau.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Riqui Romero.
I anem a posar la música, com sempre, la cirereta final del Passeu sense trucar, edició 2. I avui escoltarem a Paul Rodgers, que també es fa gran, aquest senyor.
Doncs sí, avui és l'aniversari d'aquest músic, Paul Rodgers, cantant britànic-canadenc, i que va ser fundador de dos grups molt importants. Un, Free, el famós All Right Now, i l'altre, Bad Company. A banda d'això, no sé si ho sabeu, jo suposo que sí, els que més seguiu aquest tipus de música, l'amic Paul Rodgers, quan va morir Freddie Mercury,
sí,
va ser, diguem-ne, captat per Queen, per, sí, concretament per el Brian May.
Per fer una gira mundial.
Exacte,
sí.
El Brian May li va dir, escolta, és que té molt bona veu. Clar, és evident, no és
no
la
és
veu.
Freddie Mercury, no és Freddie Mercury, és única la de Freddie Mercury.
Però té una veu realment extraordinària i aleshores, doncs, la gent de Queen, amb Brian May al capdavant, doncs li va dir, escolta, per què no t'incorpores i...
Fem la gira.
I vam fer una gira de 2005-2006.
Sí.
El que passa és que, bueno, va acabar aquí la història, no? Però, bueno, té una trajectòria, Paul Rodgers, impressionant, amb altres grups, col·laborant amb gravacions. Bueno, un gran, grandíssim músic.
I l'escoltarem avui amb una de les cançons més representatives d'una d'aquestes formacions, concretament Bad Company, la cançó Good Loving Gone Bad.
Sí.
Fins demà.
Adéu, disfruteu-la, que és molt bona.